radioestel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a radioestel.cat, el teu portal d'informació.
Ràdio Estel. Tarragona 100.6. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Déu vos guard, sigueu tots i totes benvinguts i benvingudes a una nova edició del programa El Campanar, una producció de la Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació Social de l'Arcabisbat de Tarragona, amb en Santi Grimau al control tècnic i de so, amb la Montse Sabater a la redacció i un servidor que us parla ben cordialment, Elder Molla. Esperem, com sempre, que ens acompanyeu i, sobretot, que gaudiu a través de la nostra xarxa d'emissores dels espais que per avui us tenim preparats, com, per exemple, una entrevista amb el president de la Fundació Santa Maria de Siurana, Jordi Sardà, en què ens explicarà el conjunt d'activitats d'estiu que poden fer aquests mesos de juliol i agost. Abans, com sempre, aixequem el taló del campanar amb els quatre vents del senyor arquebisbe que avui porta per títol Sant Pere i Sant Pau, columnes de l'Església.
Déu vos guard. Per la seva importància en el cristianisme primitiu i per la projecció de les seves figures fins avui, Sant Pere i Sant Pau han estat anomenats columnes de l'Església. El primer papa i l'apòstol de les gens ens remeten directament a Jesucrist i per això la seva devoció és universal. A la nostra mateixa arxidiòcesi són moltes les mostres de devoció de què des de sempre han estat objecte. A tall d'exemple, penso en Reus, que celebra en honor de Sant Pere la seva festa major i en el seu temple, la Prioral de Sant Pere, construït sobre una altra església anterior. L'actual va començar a aixecar-se en 1512 i va ser consagrat precisament en la festivitat de Sant Pere al 1534, fa justament 480 anys. Penso en la fe d'aquella gent que va necessitar ampliar la seva església per donar cabuda a una població creixent i que va voler elevar un campanar que es veiés quan algú s'acostés a Reus. Medito també en un detall emotiu. El cor del gran pintor Fortuny descansa entre els murs venerables de Sant Pere. Són moltes les parròquies escampades per l'arxidiòcesi i dedicades a l'apòstol escollit per Crist com a fonament de l'Església, o que honoren Sant Pau, el qual va estendre l'Evangeli als països on va poder arribar a través dels mitjans de l'època. Va estendre el seu apostolat d'Orient a Occident i és precisament la menció als extrems d'Occident que fa probable la seva estada a Tarragona. Dels temps i llocs de culte sotmesos al seu patronatge, em fixo moltes vegades en la capella de Sant Pau, conservada en un dels claustres del seminari. Considerant la seva antiguitat i la seva bella simplicitat de formes, la veig com una joia que es mostra en la seva caixa, aquest claustre remodelat. Quan un va al Vaticà, troba enmarcades per la columnata de Bernini davant de la gran basílica les estàtues d'aquests dos gegants de la fe, Pere i Pau. Tothom els venera perquè transcendeixen fronteres, però alhora són nostres i he posat exemples propers per recollir aquesta realitat. Estic convençut que la millor manera de ser fidels al testimoni de les seves vides és seguir amb fidelitat i decisió el que ens demana el Papa Francesc, successor de Pere i apòstol de les gens de tot el món, com ho va ser Pau. Adéu-siau.
I tot seguit escoltarem el relat de les lectures dominicals, la lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu, capítol 16, versets del 13 al 19. Recordeu que després podeu escoltar el comentari a aquestes lectures que, com sempre, ens ofereix mossèn Joan Magí, president de l'Associació Bíblica de Catalunya.
Després Jesús va arribar a la regió de Cesarea de Filip i preguntava als seus deixebles:
qui diu la gent que és el fill de l'home?
Ells respongueren:
uns diuen que és Joan Baptista, d'altres Elies, d'altres Jeremies o algun dels profetes.
Ell els pregunta:
i vosaltres, qui dieu que sóc?
Simó Pere li respongué:
tu ets el Messies, el fill de Déu viu.
Llavors Jesús li va dir:
feliç de tu, Simó, fill de Jonàs. Això no t'ho han revelat els homes, sinó el meu Pare del cel. I jo et dic que tu ets Pere, i sobre aquesta pedra edificaré la meva església i les forces del reialme de la mort no la podran dominar. Et donaré les claus del regne del cel. Tot allò que lliguis a la terra quedarà lligat al cel i tot allò que deslliguis a la terra quedarà deslligat al cel.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El diumenge 29 de juny celebrem la festa dels sants apòstols Pere i Pau. El Nou Testament ens mostra Pere en un camí dur de transformació fins a arribar a la plena comunió amb Jesús. Malgrat els defectes, la seva fe, alimentada per la pregària, el feu entrar dins l'experiència de portes obertes proclamada pel Messies, el Sant de Déu.
Saula es posà dins del mateix camí de transformació quan experimentà la realitat de comunió existent entre l'Església que perseguia i Jesús que li dona vida. El fanàtic deixà la foscor terrenal i entrà dins la litúrgia del ministeri sagrat de portes obertes de l'Evangeli del Crist.
Jesús obre les portes de la Jerusalem celestial i envia el seu Esperit Sant. Pere predica als primers no jueus de Cesarea i l'Esperit Sant li ensenya a obrir les portes del baptisme als qui estan disposats a traspassar el llindar de la porta oberta de la fe vers la comunió amb Déu.
Pere i Pau són apòstols de la paraula que ens transforma en ofrena agradable a Déu santificada per l'Esperit Sant. El Papa Benet XVI ens diu: en aquest sentit, el sínode ha convidat a un esforç pastoral particular per a ressaltar el lloc central de la paraula de Déu en la vida eclesial, recomanant incrementar la pastoral bíblica, no en juxtaposició amb altres formes de pastoral, sinó com a animació bíblica de tota la pastoral. No es tracta, doncs, d'afegir cap trobada a la parròquia o a la diòcesi, sinó d'aconseguir que les activitats habituals de les comunitats cristianes, de les parròquies, de les associacions i dels moviments s'interessin realment pel trobament personal en Crist que es comunica en la seva paraula. Així, ja que la ignorància de les Escriptures és ignorància de Crist, l'animació bíblica de tota la pastoral ordinària i extraordinària portarà a un major coneixement de la persona de Crist, revelador del Pare i plenitud de la revelació divina.
La primera lectura d'avui ens presenta l'alliberament de Pere de les mans d'Herodes.
Sí, en el llibre dels Fets dels Apòstols veiem l'actuació d'Herodes que busca la claca dels opositors de l'Església. Pretenen mudir la paraula tallant el cap a Jaume i posant Pere a la presó, però la porta oberta per la paraula encarnada no la pot tancar ningú. La llum venç la foscor, les cadenes cauen soles, els enviats de Déu segueixen obrint portes i l'Evangeli actua dins i fora de la presó. El Senyor ens alliberarà sempre de les mans de tots els Herodes.
La segona lectura ens presenta la vida de Pau com una libació vessada sobre l'altar.
Sí, ho trobem en les paraules de Pau que ens presenta la segona carta a Timoteu. Pau, mentre treballa en el ministeri sagrat de l'Evangeli, en el seu servei litúrgic de l'acció de Jesucrist transformant els creients en ofrena santificada per l'Esperit Sant, es deixa transformar ell mateix i converteix tota la seva vida en culte autèntic. Pau ens confirma que Déu sempre dona forces i no permet que ningú tanqui les portes que condueixen a la seva comunió.
L'Evangeli ens presenta Jesús confirmant la força de la revelació del Pare del Cel.
El text d'avui ens parla de portes i claus. La fe en la revelació de Déu, manifestada en Jesucrist, ens fa descobrir l'autèntic Messies. És la resposta de Pere avalada per Jesús. Practicant aquesta fe, s'edifica l'Església sobre roca. Aquesta fe ens converteix en les pedres vives del temple de l'Esperit Sant, on, al costat de Crist, formem una santa comunitat sacerdotal. La mort ja no té portes amb força de presó i les claus del regne del cel estan en bones mans.
Moment de repàs de notícies. El campanar, com sempre, ben acompanyats de la Montse Sabater. Què tal, Montse, com estem?
Bé, i tu?
Bé, esperat que ens expliquis aquesta primera trobada arxipestal de catequistes de Reus.
En la solemnitat de la Santíssima Trinitat, l'arxiprestat de Reus va organitzar la trobada de final de curs per a les catequistes. L'excursió es va dur a terme al poble de Deltebre. Arribats a la localitat, es van dirigir a l'Ecomuseu, un espai d'interpretació de la fauna i flora del Delta. Va ser una visita comentada i valorada positivament. Un bon espai per a conèixer un món força llunyà de la ciutat. Durant la visita van poder observar la varietat d'animals del fons marí, les eines necessàries per treballar els arrossars i la tècnica del procés de plantació i recol·lecció. Després de la visita al museu, van realitzar una visita turística per la zona dels arrossars i també una bona passejada per la vora del riu. Arribats al migdia, tocava agafar forces i aprofitant la vinentesa del lloc, van poder menjar una paella i fideuà. A les 5 de la tarda es van dirigir a la parròquia de l'Assumpció de Jesús i Maria. Allà celebraren l'Eucaristia presidida per mossèn Enric Mateu i acompanyat de mossèn Pere Dalmau. Durant la celebració tingueren una pregària especial per a les catequistes que aquest any han passat a la casa del pare. Una Eucaristia participada donant gràcies per aquest curs finalitzat. I com sempre acompanyats dels cants amb guitarres pels joves catequistes de les diferents parròquies.
Una celebració i una trobada eucarística, gastronòmica i lúdica, sense cap mena de dubte. Tot seguit us expliquem la cloenda del curs al Seminari Major Interdiocesà.
Dimecres 18 de juny, l'arcabisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol, amb els bisbes de Girona, Lleida, Urgell i Vic, van clausurar el present curs del Seminari Major Interdiocesà a Barcelona, que acull els seminaristes de totes les diòcesis de la província eclesiàstica tarragonense. Primer, tingué lloc una reunió amb els rectors dels seminaris diocesans per avaluar el curs i, posteriorment, una celebració eucarística d'acció de gràcies presidida per l'arcabisbe de Tarragona i concelebrada pels bisbes assistents i els rectors que cluïa el curs 2013-2014 al Seminari Major Interdiocesà. Posteriorment, tingué lloc un sopar de germanor on es comunicà que els senyors bisbes corresponsables del Seminari Major Interdiocesà han renovat com a rector i vicerrector del seminari mossèn Norbert Miracle i mossèn Jaume Casamitjana, respectivament, per a un nou període de 3 anys.
Tot seguit parlem de la presentació dels treballs de catalogació i digitalització del fons documental de l'Església de Sant Magí del Portal del Carro.
En aquesta primera fase s'han realitzat els treballs de catalogació d'ambdós fons, mentre que només s'ha digitalitzat el fons de l'Església de Sant Magí del Portal del Carro. En una fase posterior es durà a terme la digitalització del fons del convent de Sant Magí de la Brufaganya. El fons documental de la capella de Sant Magí del Portal del Carro el formen un total de 100 unitats documentals que representen 2.599 imatges digitals penjades a la xarxa i accessibles a tot el públic a través del web www.ahat.cat.
I acabem aquest repàs de notícies parlant de Càritas Diocesana de Tarragona, que ha presentat la memòria 2013.
Càritas va atendre l'any 2013 un total de 16.672 persones per a cobrir les seves necessitats bàsiques. Els col·lectius més afectats van ser els aturats i les famílies amb membres entre els 20 i 40 anys. Per primer cop, les persones del país que demanen ajuda a Càritas superen els immigrants. Aquestes són algunes de les dades que recull la memòria anual presentada el passat dijous 19 de juny.
Aquestes dades les ampliarem i les desglossarem la setmana vinent al campanar a l'espai de l'entrevista amb Anna Maria Mairal, responsable de comunicació de Càritas Diocesana de Tarragona. I avui, a través de la nostra xarxa d'emissores, us volem parlar de que ara fa uns dies al Centre Tarragonense del Seminari es presentaven les activitats d'estiu de la Fundació Santa Maria de Siurana, una entitat de l'Arcabisbat de Tarragona que, atenció, va començar la seva activitat l'any 1967 i que té com a objectiu l'educació en el lleure dels infants, adolescents, joves i adults, basada en els valors de l'Evangeli. Per conèixer molt més sobre aquestes activitats d'estiu, tenim avui el president de la Fundació, el senyor Jordi Serrà, que ja saludem. Què tal, com estem?
Molt bé, moltes gràcies, bé.
Arribat l'estiu, bona època, dins d'aquest ampli ventall d'edat que ara comentàvem, i sobretot per potenciar doncs, aquests valors de l'Evangeli, que tot i que la canalla estigui de vacances, sempre està bé reforçar-los.
Evidentment, evidentment. De tota manera, nosaltres Per nosaltres, més ben dit, l'estiu és molt important, és evident, però nosaltres realitzem activitats durant tot l'any. Llavors, potser l'estiu és una cosa una mica més visible, però treballem durant tot el curs acadèmic.
En què consisteixen aquestes activitats enfocades de cara a aquests mesos d'estiueig?
Bé, a veure, de totes maneres, abans de dir això, jo voldria dir que dintre de la Fundació nosaltres tenim tres branques diferents, i una, que és la Federació de Centres, és la que està més enfocada en aquestes activitats directes sobre els infants. Llavors, de cara a aquest estiu, nosaltres s'organitzen diferents tipus d'activitats. Uh-huh. És a dir, dintre de la Federació tenim al voltant d'uns 20 esplais, que tots, normalment quasi tots estan al voltant de parròquies, no tots, però sí la gran majoria. Tampoc tots fan activitats d'estiu, però la gran majoria també les fan, no? I alguns específicament només fan activitats d'estiu. Llavors, quin tipus d'activitats d'estiu fan? Doncs n'hi ha de dos o tres tipus diferents. Hi ha des d'aquí organitzen unes quants dies de colònies en un lloc determinat, en una de les cases que hi ha o que es poden llogar arreu de Catalunya, normalment sol ser arreu de Catalunya, o també es fan a vegades que es coneix amb el nom de rutes. Uh-huh. És a dir, per exemple, hi ha algun grup que s'està plantejant, o no ho fet, s'està plantejant que et farà, que és, per exemple, fer parts del tram del camí de Santiago. Per exemple, en fan doncs, cada any, però van fent un trosset, fins a, que suposo que arribaran a arribar a Santiago, no? Altres tenen programats també per segons quines edats, clar, això està molt en funció de les edats, no? Doncs rutes pel Pirineu, que és una cosa típica que alguns esplais ho tenen molt, molt, molt ben posat. I altres el que fan són casals d'estiu. Casals d'estiu, doncs, que a vegades, o no necessàriament en aquesta paraula, però normalment doncs, estan posant el mes de juliol, doncs, atenen a nens, els tenen pel dematí, i aquí això també depèn molt de les franges d'edat.
Varien molt en funció del públic que porta a terme doncs, aquestes estades, tant si és de primària com si és de secundària?
A veure, el que fem és enfocar a les edats. Això ho tenim molt clar, no? A mi no és el mateix un nen, per dir una cosa, de primer de primària que un nen que està acabant està a mig termini de l'ESO, està acabant l'ESO. Llavors, es pot fer tot, perquè normalment el que es fa és que n'hi ha un centre d'interès, que pot ser exactament el mateix, una temàtica, de fet és una temàtica a la qual s'envolta tota l'activitat, però llavors també se focalitza molt segons els trams d'edats en els que es va. Per regla general, ells tenen, ja quan fem les activitats ordinàries durant l'any, ja tenim els nens, els adolescents, dividits amb això, no? Pues nens, menys nens, adolescents, etc. I llavors es pensen les activitats enfocades en aquestes edats.
Durant la presentació doncs, explicàveu també que aquest estiu serà el segon any que es convoqui durant el mes d'agost al Casal Social d'Estiu i que, a més, es farà el mes d'agost a la ciutat de Tarragona.
Exacte. Aquesta és una iniciativa... Uh-huh. que ens va venir donada, o bueno, va venir impulsada per el que és el moviment de centres d'esplai cristians de Catalunya, el que nosaltres diem com a MEFEC, no? un munt de fes. Llavors, ells, nosaltres formem part d'aquest moviment, com altres bisbats de tot Catalunya, i ells ja fa anys que tenien impulsats aquests casals per a nens, diguem, amb unes certes dificultats, ja fossin econòmiques, a vegades no necessàriament econòmiques, i ens van proposar, ara l'any passat, potser d'una manera excessivament precipitada, si nosaltres estaríem interessats en fer-ho. La resposta va dir que, bueno, pues sí, que ens interessava.
Vau ser valents i endavant.
La veritat és que sí, no? A vegades valents i una mica inconscients.
Bueno, però aquesta inconsciència sortir... n'heu après de cara a aquest any, no?
I tant, i va sortir, la veritat és que molt bé. Jo vaig tenir l'oportunitat de poder-los anar a veure aquests nens i ho van fer sobretot en una època de temps que moltes vegades aquestes activitats adreçades en els nens ja s'han acabat perquè, per regla general, que no sempre, però per regla general moltes coses estan orientades al juliol. Llavors nosaltres vam plantejar la necessitat, vam veure que podia ser una cosa interessant i, de fet, l'any passat ja vam acollir entre uns 20 o 25 nens d'aquestos i ho vam fer en dos llocs diferents. Una primera part la vam fer a la parròquia de Sant Pau i l'altra la vam fer a la nostra seu, que és a prop aquí del Bisbat, que és el lloc que es diu la Casa dels Concilis, i entre aquests dos llocs la vam poder portar a terme. Però allà ens vam donar compte de dues coses. La primera, que mirant la canalla, un se'n donava compte que allò realment valia la pena. Només cal, i això ho he dit més d'un cop, només calia mirar les cares dels nens que estaven allà per donar-se en compte que això realment funcionava i que realment valia la pena.
Recordes més o menys quants nens vau tenir?
Sí, ho acabo de dir, crec, uns 20-25 vam tenir. L'altre problema que et trobes és que entre aquests 20-25-30, doncs a vegades no hi ha una constància, sigui perquè els pares no són excessivament regulars o pels motius que siguin, i al voltant vam acabar amb això, amb uns 20, 25, depenent també una miqueta dels dies, però sobre aquests números.
I de cara a aquesta segona edició, tant si eren 20 com si eren 30, el que sí que aspireu és a doblar xifres, no? Per aquesta, una seixantena, segons m'ha dit un ocellet.
Depèn, i això estarà més en funció de dels organismes en els quals estem col·laborant, que són els serveis socials de l'Ajuntament i amb Càritas. Depèn de què és el que, de les disponibilitats que tinguin ells o de les necessitats que creguin que hi hagin, i també de les possibilitats que nosaltres tinguem de poder aconseguir monitors. També m'agradaria dir, perquè crec que això és molt important, que moltíssimes de les activitats que portem mitjançant la Fundació, ja sigui mitjançant aquest casal o ja sigui mitjançant les altres activitats, nosaltres està bàsicament tot basat en voluntariat. Llavors tenim joves de 20, 22, 24 anys que estan disposats a perdre el seu temps, entre cometes, i passar una estona en aquesta canalla. No? Jo crec que això és una cosa molt, molt important i molt interessant. A vegades es parla molt de la joventut, que si no sé què, no sé quantos, i es parla moltes vegades molt negativament, però també hi ha aquesta altra cara. Aquesta canalla, bueno, que jo dic canalla per qüestions d'edat, no? Però aquests nois i noies estan aquí, no? I ells també són capaços, doncs, igual de passar-se un dissabte a la tarda o passar-se dues setmanes del mes d'agost, doncs, dedicant el seu temps en tota aquesta canalla perquè realment val la pena.
Si ara mateix a través de la nostra xarxa d'emissores, doncs hi ha precisament aquesta canalla a la que feies referència, escoltant les activitats d'estiu de la Fundació Santa Maria de Siurana, que avui ens explica el seu president, el Jordi Cerdà. Hi ha algun jove que li agradés ser voluntari? No parlo d'aquest estiu, sinó en pròximes edicions, i té interès, on s'ha d'adreçar?
Hi ha diferents maneres de fer-ho. Bàsicament en destacaria dos. Una és evident, és quasi òbvia, no? Només cal posar a la web de la pròpia Fundació, Santa Maria de Siurana, i això surt directament. I allí, doncs, sempre hi ha un telèfon de contacte, hi ha un contacte que és contactant directament amb nosaltres. De tota manera, nosaltres, el que fem és arrepleguem a totes. Som com una espècie de federació i arrepleguem en tots els altres, no? I llavors el que fem som bàsicament a la seu, que fem som molta tasca d'organització administrativa. Però és un bon punt de contacte. I després l'altre és evident anar directament en els nostres diferents esplais, que potser és la millor opció, no? En tenim arreu, eh? Llavors només cal tornar a entrar a la pròpia web i allí, doncs, se troba tot el llistat, que jo crec que és potser la manera més natural, no? Entrar en contacte en aquests llocs, en allí ja et diran quina és la formació que has de fer, perquè se demana una formació, que és una altra de les branques de les que tenim nosaltres, i que són també part de les activitats que com a Fundació fem aquest estiu, que són el que en diem l'escola de l'esplai. A l'escola de l'esplai nosaltres ens cuidem de la formació transversal de tots aquests nois i noies que es plantegen ser o bé monitors, o bé directors, etc. Tot depèn de la formació o de l'edat que tinguin, doncs poden accedir directament a unes coses o a unes altres.
Per aquest estiu, si no vaig errat, hi ha una previsió d'un total de 15 cursos amb una participació aproximada de 200 alumnes.
Exacte, i tot això suportat per entre uns 25 i 30 professors. Que no són qualsevol persones, perquè són persones que tenen una formació específica en el lleure i que, a més, ara, amb les noves regulacions i els nous canvis que hi ha hagut per part del govern i per part de la Generalitat, és gent que ha de tenir una determinada formació acadèmica.
I, a més, també aporten la seva experiència.
Exacte. És a dir, es tenen la doble vessant. O sigui, per un costat solen ser gent que tenen moltíssima experiència en el món del lleure, però és que, a més, se'ls hi demana ara ja una determinada formació acadèmica.
Doncs novetats que també hem d'explicar tota la nostra audiència és la col·laboració que portareu a terme amb la Casa Sant Josep de Tarragona.
Sí, això ve d'un dels nois que són monitors d'un dels esplais que treballa allà a la Casa Sant Josep. Ens va comentar, doncs, la possibilitat de si podríem col·laborar amb ells d'alguna manera, perquè tenien, unes certes dificultats per, diguem-ne, econòmiques, o exactament no sé exactament com va, no, tot això, però que tenien simplement ens van dir que si podíem col·laborar amb ells ajudant-nos a organitzar d'alguna manera les activitats per alguns nens de la Casa de Sant Josep. I nosaltres, doncs vam estar buscant com ho podíem fer això i al final, doncs, els hem pogut facilitar, doncs, d'una manera gratuïta, perquè és que la veritat és que és així, no? Doncs una de les cases que nosaltres teníem durant un determinat període de temps, de tal manera que aquests nens, que potser tenien dificultats o potser no podrien anar, doncs potser també els hi convé pues, agafar i respirar una mica d'aire i sortir una mica de l'ambient en el que estan i poder passar 10-12 dies o els dies que siguin, perquè ara no recordo quan són, pues, en una de les nostres cases. Nosaltres les tenim disponibles i per això les tenim.
I precisament es farà a la que teniu a Vallclara.
Exacte.
Que està molt bé, doncs, tota aquesta feina que porteu a terme, que amb aquest somriure que ara mateix, doncs, presideix el Jordi Cerdà, es nota que s'ho estan currant, que s'ho estan treballant. I la veritat és que us encoratgem, no només a l'estiu, que hi feia referència, això no és només a l'estiu, sinó durant els 365 dies de l'any, a empènyer molt més dins d'aquests valors cristians a tota aquesta canalla, Jordi, la veritat és que sí. Moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres, per haver buixat 5 cèntims del que són les activitats d'estiu de la Fundació Santa Maria de Siurana. Recordem, i us recordem a tots, que si voleu ampliar informació ho podeu fer a través de la pàgina web www.fundacio-siurana.cat, oi, Jordi?
Molt bé, així és, correcte.
I evidentment, doncs, amb les paraules que ens ha explicat el seu president, el Jordi Cerdà. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bon dia.
Cada ple estiu anem a conèixer quines són les activitats que podeu veure, que podeu conèixer amb la Montse Sabater de cara als pròxims dies a tall d'agenda.
Dilluns 30 de juny, la 13a jornada interdiocesana de responsables de catequesi. Serà del 30 de juny al 2 de juliol. Tindrà lloc a la residència universitària Manyanet, al carrer Entensa 307-311 de Barcelona, i organitza el secretariat interdiocesà de catequesi. Dimecres 2 de juliol, presentació del llibre guia de la catedral. La presentació anirà a càrrec de mossèn Manuel Fuentes Gassó Prevera, director de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. L'acte serà presidit per monsenyor Jaume Pujol Balcells, arcabisbe metropolità de Tarragona i primat. Tindrà lloc al claustre de la catedral de Tarragona a les 11 del matí. Organitza l'arcabisbat de Tarragona i el capítol catedral. Dimarts 8 de juliol, concert de l'Orquestra Sinfònica i el Cor d'Avignon School, al Regne Unit. Tindrà lloc a la Catedral Metropolitana de Tarragona, a les 9 del vespre. Organitza el capítol de la catedral.
Doncs ja sabeu, si voleu ampliar encara molt més aquestes activitats de l'agenda, les podeu trobar, com sempre, fent un clic a la pàgina web de l'Arquebisbat de Tarragona. I avui acomiadem el campanar amb el tema Por ti, música i lletra d'Alfons Muñoz, Domingo García i Quique Germán, el conjunt tarragoní que va composar ara fa 10 anys aquesta cançó i que avui ens serveix per acomiadar un dia més el programa El Campanar. Ens retrobem la setmana vinent, si Déu vol. Gràcies, bona setmana. Un sueño que todos tenemos. Por eso las estrellas hoy dibujan tu nombre en el cielo. Por eso las estrellas hoy dibujan Nastic en el cielo. Nastic per tu. Son plenas las estrellas de llum. Nastic per tu. Thank you.
sweet.